Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla José Lorenzo. El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, ha començat a declarar a 3:15 del matí davant del jutge Pablo Llarena, que l'ha citat aquest dilluns com a testimoni. López haurà de detallar de nou el paper dels Mossos durant el referèndum de l'1 d'octubre, tal com ja va fer divendres a l'Audiència Nacional davant de la jutge Salamena, on va defensar l'actuació dels cossos i va contradir la versió del coronel de la Guàrdia Civil encarregat del dispositiu, Diego Pérez de los Cobos. Anem ara fins a Girona. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda del mes d'agost. La detenció s'ha fet aquest matí a Santa Coloma de Farners i el presumpte homicida és un veí d'anglès d'uns 60 anys que va ser condemnat per matar la seva exdona fa 21 anys. Fem Girona. Sònia Tubert, bon dia.
Bon dia. Segons han explicat fonts properes a la investigació, el detingut seria un veí d'anglès d'uns 60 anys que ja va ser condemnat el 1997 per matar la seva exdona a trets. Així doncs, es tracta d'una persona coneixedora de la zona on es va produir el crim al pantà de Susqueda, però sense relació prèvia ni amb les víctimes ni amb el seu entorn familiar. La parella assassinada, Marc Hernández i Paula Mas, veïns del Maresme, van desaparèixer el 24 d'agost quan van anar a fer caiac al pantà de Susqueda. Els primers dies de recerca es van localitzar el seu cotxe i el seu caiac enfonsats al pantà i el 26 de setembre, quan les aigües del pantà van baixar, la unitat subaquàtica dels Mossos va trobar els seus cadàvers. L'autòpsia va confirmar que la noia havia rebut un tret al cap. En tot aquest temps, la unitat de desapareguts dels Mossos no ha deixat la investigació i sis mesos després aquesta feina ha portat a la detenció del possible autor del doble homicidi.
En un altre sentit, l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix a Sant Cugat del Vallès ha reforçat la seguretat del seu mercat amb la instal·lació de blocs de formigó als accessos per impedir el pas de vehicles. Cugat.cat, Sergio Morales.
Bon dia. Tot i les molèsties que els blocs poden generar per a la càrrega i descàrrega dels vehicles, el vocal de comerç de l'EMD, Quim Castelló, ha recordat que el Mercadal de Valldoreix registra una gran afluència de gent. El vocal ha explicat a Cugat.cat que ha de prevenció, com ja han fet altres municipis.
S'ha de fer el que s'hagi de fer. Són uns rius jersis que el cap del mercadet, Antoni Puigverd, que és el de Somercap, que és el que ens ho porta tot, se n'ocupa de bon matí de posar-los i després de treure'ls, i almenys pues, tens la tranquil·litat, i dormir tranquil de que almenys per aquest aspecte no tindrem cap absurd.
El Mercadal té lloc els dissabtes al carrer del Bruc, a tocar de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, i registra una gran afluència de gent.
Anem ara ponent en cultura. L'Associació Col·leccionista de la Noguera ja prepara una nova edició de la trobada de plaques i col·leccionisme per aquest proper mes de març. Informa des de Ràdio Rosselló, Ricard Anton.
Enguany, l'Associació Col·leccionista de la Noguera ja està treballant en l'organització de la 12a edició de la trobada de plaques de cava i col·leccionisme en general. Així doncs, la data escollida per aquesta edició serà el diumenge 4 de març i tindrà lloc al vell mig del Mercadal, durant tot el matí desplaçant-se als porxes de la plaça en cas de pluja. Escoltem a Maria Àngels Grau, presidenta de l'Associació Col·leccionista.
Farem una trobada a Balaguer, a la plaça Mercadal, que serà la 12a trobada. Farem una miqueta d'esmorzar per als que vinguin a comprar la botella i bueno, serem sobre unes 300 persones.
Com ja és costum, cada any es dissenya una pirula. Enguany es dedica al Mundial de Futbol Sala Femení, que va tenir lloc a la ciutat amb una gran repercussió mediàtica. També es farà una placa amb la imatge de l'Àrpia, tot seguit la col·lecció dels gegants de Balaguer i una tercera de la penya barcelonista de Balaguer i comarca. Com a novetat, es podrà veure una mostra de xapes dedicades als trens, col·lecció d'un balaguerí aficionat al món ferroviari.
I aquesta hora ho deixem aquí. Fins ara.
Divendres 2 de març, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Shirley Davis and the Silverbacks. L'Espai Ter acull per primera vegada un concert en el marc del Black Music Festival 2018. Shirley Davis and the Silverbacks, una de les veus més apreciades de l'escena soul. Un concert especial, a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 2 de març, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Són les 11 i 5 minuts del matí. Molt bon dia a l'Escala. Sigueu molt benvinguts a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, un magazín obert tot l'any que presenta habitualment Joan Brugués. I els que sou oients habituals ja ho esteu notant, que aquesta veu que sona no és pas la d'en Joan. El tenim aquí, aquí davant meu. No el veieu, jo sí que el veig. Però hi ha un petit problema. No el puc sentir, no el puc escoltar. I com que no el puc escoltar, hem quedat, hem fet un pacte, hem dit, Joan, seu aquí, no diguis res, que jo em seuré allà i diré el que s'hagi de dir. És dir, una afonia molt inoportuna ha deixat en Joan sense veu, i llavors portarem l'Aigüera amb ell, però sense la seva veu. Què farem? Farem el que és relativament, o diguem que habitual, en aquesta primera hora. Després d'aquesta salutació, una ullada a la meteo, les temperatures i la previsió meteorològica que ens porta en Sergi Corral. De moment, amb allò que ens hagi escrit al seu blog. Farem un recull de premsa, perquè si no heu anat a buscar el diari encara, doncs us farem 5 cèntims de què marca l'actualitat a dia d'avui. I com que en som molt del santoral, repassarem aniversaris, curiositats, anècdotes d'una jornada com la d'avui, 26 del mes de febrer. Seccions habituals dels dilluns en aquesta primera hora, doncs, per exemple, l'un per un de Montse Hidalgo, que avui entrevista a Javier Castillo, tot presentant-los la seva segona novel·la, El dia que se perdió el amor. Un jove autor malagueny que es va convertir en tot un fenomen de vendes per internet, amb més de 100.000 exemplars venuts a tot el món del seu primer títol. També divulgació, com és l'altre esport, avui parlant de patinatge artístic sobre gel. Mireu, sortint de les Olimpiades d'hivern, que n'hem vist espectaculars creacions artístiques, doncs avui quina importància ha tingut el patinatge sobre gel a casa nostra. I la cançó del dia, parlant de cançons destacades que ens agrada recordar i que us portem o us volem acompanyar amb elles en aquest programa. Amb això arribarem al punt de les 12, després parlarem de què hi haurà a la segona hora. A les 12, això sí, un avanç informatiu dels temes que ens toquen de més a prop, d'allò que parlarem a l'informatiu local de la una. Per tant, si us ve de gust, si us sembla, engeguem, fem una ullada a la meteo amb una setmana com aquesta, amb una setmana que pel dret i pel revés ens estan dient que nevarà, i que nevarà amb cotes molt baixes, qui sap si fins i tot a casa nostra, qui sap si rememorarem aquell mes de març d'ara fa 9 anys. Va, doncs, a veure avui què ha de passar. De moment avui s'entreveu un cel serè de matinada i matí, amb alguns núvols prims poc importants. A partir de migdia les nuvolades guanyaran terreny i s'ha de tapar al llarg de la tarda. Es mantindrà el cel ennuvolat fins a final del dia, amb un ambient fred, sobretot a final de jornada. El vent serà provençal, moderat tot el dia, de força entre 3 i 5. A migdia i tarda no hi haurà hi haurà alguna estona de gregal. I el mar fort a maró tot el dia, amb tràgol de llevant d'entre 1,5 metres i 2 metres d'alçada. La temperatura entre 7 i 9 graus la màxima, entre 3 i 5 graus la mínima. No sé si n'esteu al cas, però aquest cap de setmana uns dels que han triomfat en l'escena musical han estat el Xarango, amb una actuació a Madrid on han pogut dir allò que creien que s'ha de dir a l'entorn de la situació política d'aquest país i on han estat aplaudits fervorosament. Nosaltres els volem recordar i els punxem amb aquesta cançó que es diu Mil ocells. Xarango, en aquest cas, fins i tot amb veu dels Jarabe de Palo.
que tinc aquí. Fes que pari el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells, flota pels arbres dels teus cabells. Un vell estiu de nou esclata, volaran estels a l'aire, seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. No oblidis el camí si et porten lluny els vents. Un dia vam ser aquí, no ens va faltar res. No és el pas del temps qui ens porta a créixer, són els seus cops. I a cada cop que ens aixequem del terra, vencem la por. Deixa't anar d'allò que pesa, pren el vent amb la incertesa, sent la flama i deixa néixer el teu instint. Ara que tinc aquí,
ara que tinc aquí,
fes que pari el temps,
fes que pari el temps,
deixa'm descobrir estel sobre la pell.
Estel sobre la pell.
No oblidis el camí,
no oblidis el camí,
si et porten lluny els vents.
Si et porten
un dia vam ser aquí i no ens va faltar res. Jo tenim les ales de mil ocells.
Mil ocells, fins que arribi l'alba. No, mil ocells, perdó, és aquest tema de Charango, amb la veu també de Jarabe de Palo, i que ens ha acompanyat en aquesta obertura del Matins en Xarxa. Posem-hi una mica de premsa, resum de premsa de l'equip de Notícies en Xarxa. Amb Elena Pujoleta, Taís Trujillo i Oriol Pujador. Oriol, endavant.
És allò que és principal i que situen a la primera pàgina totes les capçaleres. Hem començat a repassar les del territori. Ens fixem ara en les d'àmbit generalista, també acompanyats amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui les portades, pràcticament podríem dir, en tema monogràfic, aquestes protestes davant la visita del rei a Barcelona i amb motiu del Mobile World Congress. Fixem-nos, doncs, en com ho tracten les diverses capçaleres, els titulars principals dels diaris. Arrenquem el punt avui que titula Escridassada Reial.
El diari parla de monumental cassolada de rebuig a la presència de Felip VI a Catalunya. Un monarca, però, que en el seu discurs obvia l'atenció i defensa la cooperació per mantenir el Mobile a Barcelona.
La fotografia està dedicada a la sorollosa protesta i a peu de foto i llegim que el cordó policial no va poder silenciar-la.
I encara parlant del Congrés, el punt avui destaca que els organitzadors prioritzen el funcionament i que, més enllà de les tensions, el certamen arrenca amb velocitat i objectius.
Segona capçalera del dia, la de l'Ara, que obre edició titulant que les protestes contra el rei han marcat l'inici del Mobile.
I explica que el president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van només al sopar i no a la recepció. La fotografia retrata justament aquest sopar amb Torrent i Colau davant de Felip VI i de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria.
Titular també per l'assemblea de l'ANC.
L'Ara titula que l'Assemblea Nacional obre cursa per la substitució de Jordi Sánchez i apunta dos noms propis entre els possibles substituts, David Minoves i Adrià Alsina.
Tercera portada del Matí, portada de La Vanguardia. Aquí destaquen que Felip VI reclama compromís institucional amb el Mobile.
La fotografia, la mateixa que la de l'Ara, la del sopar inaugural, on el rei seu davant l'alcaldessa de Barcelona. La Vanguardia explica que Felip VI va intercanviar opinions amb Ada Colau després de la plantada de l'alcaldessa.
En clau internacional i a la portada de La Vanguardia, titular sobre la Xina i el seu president.
La voluntat de Xi Jinping a perpetuar-se com el líder més poderós des de Mao. El Partit Comunista eliminarà el límit de dos mandats per al president del país. I encara un tercer titular de Cultura. A Londres, tres obres desconegudes de Salvador Dalí sortiran a subhasta dimecres.
I tanquem aquest repàs amb el periòdico que obre edició explicant que la Guàrdia Civil ha donat a la jutge els mails i correus de l'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
I titular, actes dels Mossos revelen la voluntat de permetre l'1 d'octubre. La policia catalana temia que actuar contra la votació perjudicaria la percepció favorable dels sobiranistes sobre el cos.
Gràcies, doncs, a l'equip de Matins en Xarxa, a la Thaís Trujillo, a l'Helena Puigdueta, que ens llegien aquestes notícies, i a l'Oriol Pujador, conductor habitual de l'espai. Avui, aquest dia que es va aixecant progressivament, és 26 de febrer, i som en dilluns. I un 26 de febrer es commemora Sant Néstor, Santa Paula Montal i Sant Porfiri. Si n'hi ha alguna entre els nostres oients, doncs moltes felicitats. Que passeu un molt bon dia. Tal dia com avui naixien personalitats del món artístic, del món general, com ara el músic Mike, en fa 65 anys. També del món de la música, Nacho Cano, ex Mecano, 55 anys. O de l'artista ja no tan coneguda, sí, més no pels de la meva generació, Tina Sainz, que en fa 73. Recordatoris, avui fa un any dèiem als informatius locals que l'àrea de joventut i la UBET signaven un conveni que permet als joves del municipi fer-se el carnet jove a l'esbotzada. Amb aquest carnet tindran avantatges a l'hora d'anar a comprar els comerços de l'Escala, des de descomptes a petits regals. I si anem una mica més enrere, fa cinc anys que fèiem un repàs d'obres públiques a l'Escala. Entre altres dèiem, es dona per acabada l'obra de la plaça del Tercer Centenari i s'inicia l'obra del carrer Tarragona. Vinga, i aquesta secció l'acabem, com és habitual, els dilluns, o dilluns, dimecres i divendres, amb el refrany del dia. Refrany, dita o frase del dia a càrrec de Víctor Pàmies. Endavant, Víctor.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Quan la formiga treu terra del niu, adoba la gotera i fuig del riu. La natura és sàvia i els nostres ancestres van aprendre a llegir-ne els indicis. Per transmissió, per repetició o per observació. I els animals són una mostra d'aquesta intuïció i de la percepció que fan dels esdeveniments al moment que cal. Quan la formiga tanca el niu, el cel plora i el moliner riu. Per això, saber-los llegir pot voler dir que puguem preveure una situació abans que hi hagi danys o perjudicis. I encara trobem més indicis relacionats amb el quefer diari de les formigues. Posa la formiga el blat al sol, el bon temps vindrà tot sol. Quan arreplega la formiga, no t'asseguis a la viga. Els homes i les dones del temps han après a llegir el cel i a fer cas dels símptomes que es desprenen de determinats efectes. Potser ens caldrà tornar a parar atenció i escoltar el bosc i la natura per percebre allò que ara mateix ens passa desapercebut. Quan la formiga treu terra del niu, adoba la gotera i fuig del riu.
Un un racó per a la cultura popular que ens porta Víctor Pàmies avui amb aquesta dita, quan la formiga treu terra del niu, adoba la gotera i fuig del riu. Música amb els Catarres, tastet del seu nou disc que sortirà d'aquí a no res, fins que arribi l'alba.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu, aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu, tan fora del comú. Per tu no seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu i lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, domaré les feres per tu i accelero sense frens, de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba,
un per un, cançó i l'altre.
Fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritza el racó.
2, 22 són 44, quedarà sobre un quart d'hora. Mira, si faré pujar moneta que no va venir l'altre dia.
Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Més enllà, més amunt, al costat més salvatge. Vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu, tan fora del comú.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Sis minuts i seran 11:45. Després d'escoltar els Catarres, obrim una de les seccions habituals cada dilluns en aquesta franja horària, com és l'un per un de Montse Hidalgo. Cada setmana estarem entrevistant a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, la seva tasca, els objectius personals o col·lectius. En aquesta ocasió, entrevista Javier Castillo, presentant-nos la seva segona novel·la, El dia que se perdió el amor.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Nascut a Màlaga fa 30 anys, aquest jove assessor financer ha pogut viure en primera persona com la seva novel·la, la primera que publicava El dia que se perdió la cordura, escrita al tren, aconseguia vendre 100.000 exemplars i fins i tot ben aviat convertir-se en una sèrie de televisió. Avui és amb nosaltres per presentar-nos El dia que se perdió el amor. Javier Castillo, benvingut, bienvenido.
Muchas gracias, encantadísimo.
¿Cuánto se tarda de Fuengirola a Málaga en tren?
48 minutos clavados.
¿A qué hora pasaba eso exactamente?
Yo salía, cogía el tren muy temprano, cogía como a las 7:20 y llegaba a las 8:28 a Málaga y luego la vuelta igual, ¿no? Y hacía como 48 minutos de ida, 48 minutos de vuelta. Y
¿y sentado?
Sentado, ¿no? Intentaba sentarme, sí, sí. Como es una hora buena para sentarte, me sentaba, claro, sí, sí. Y la primera novela es verdad que la escribí completamente en el trayecto de tren. Era como el hobby que yo tenía, era el único momento del día que tenía libre porque el resto del tiempo estaba trabajando. Y lo aprovechaba para escribir, lo aprovechaba para mi pasión, ¿no? Que era el rato muerto del tren, que estamos muchos con el móvil y tal. Es más, yo muchas veces voy con el móvil. Lo aproveché para escribir y terminar la primera novela, que fue El día que se perdió la cordura.
Y ahora llega con El día que se perdió el amor. Está perdiendo muchas cosas. No sé qué espera encontrar a cambio.
No lo sé. Yo siempre lo dicen, ¿no? Que pierdo, que voy perdiendo cosas por ahí. Digo, me dejo las llaves, pierdo la vergüenza. No, la verdad que los títulos hacen mucho juego entre ellos, porque son, en realidad son dos novelas, una de la que trata la misma historia, pero una un año después de la otra. Pero te la puedes leer por sí sola cada una, ¿no? Son como independientes, pero a la vez conectadas. Yo creo que sí, se disfruta mucho si has leído la primera, se disfruta más la segunda, pero te la puedes leer la segunda sola.
A ver, dicen que las cifras y las letras no se llevan bien, pero Javier Castillo tiene formación empresarial en finanzas,
sí.
En economía.
Yo estudié empresariales, sí, pero es verdad que tiene trampa, porque yo en realidad escribo desde siempre, escribo desde que tengo 14 años, escribo relato corto, y en realidad ahora que lo miras hacia atrás dices, no es como un consultor de finanzas acaba escribiendo libros, sino al contrario, como un escritor con 14 años acaba estudiando finanzas, al final es al contrario.
¿Y la respuesta?
La respuesta es que yo creo que es algo que siempre me ha apasionado, escribir siempre me ha apasionado, y estudié empresariales por ser práctico, porque sabía que es muy complicado dedicarse a la literatura, a escribir, y como era muy práctico, quería conseguir un puesto de trabajo, quería trabajar, ganar dinero, al final hay que comer, estudié empresariales porque era lo que más salida tenía en ese momento, ¿no? Y al contrario, al final ha pasado lo que no me esperaba, ¿no? Que es que mi hobby se convirtiera en mi modo de vida y en toda la locura que está pasando, que es un sueño.
30 años, dos novelas, pero ha hecho un montón de cosas en la vida, porque ha estudiado, como decíamos,
empresariales,
máster, ha viajado.
He viajado, hice un máster que viajaba mucho, que era un año en Madrid, que era el máster de SCP Euro, que es un máster muy reconocido. Estudié en Madrid, el segundo año era entero en París, pero me dividí el curso de París en dos, hice los primeros 6 meses en China, en Shanghái, y los siguientes 6 meses en París, así que vamos, he recorrido mucho. Luego también estaba viviendo en Londres y tal, que me gusta mucho viajar y conocer el mundo, y es lo más bonito al final, de lo que te quedas.
¿Shanghái?
Sí, una pasada.
Dicen que es el futuro. Alguien que veía la vida con ojos de... Perdón, con una calculadora,
sí.
¿Lo puede corroborar?
Sí, no solo es el futuro, yo creo que es una de las ciudades más impresionantes que hay, pero no solo a nivel de arquitectura, ¿no? Que es impresionante la de edificios y tal. Es que en la ciudad hay más de 1000 rascacielos, es decir, más de 1000 edificios que superan los 100 metros de altura. Es una exageración. Y es la ciudad que te absorbe. Tiene los carriles, son gigantescos, 7 carriles para cada sentido, 25 millones de personas viviendo en una única ciudad. Es como un mundo, ¿no? Y toda la ciudad siempre está viva. Vas al supermercado a las 4 de la mañana, está abierto. Es como muy, 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 muy al extremo. Todo como el capitalismo extremo mezclado con una cultura de trabajo extrema. Es impresionante.
4 idiomas, ahí los lleva bien. Bueno,
sí,
el chino algo.
Sí, chino bien. Bueno, chino conversacional. Que voy a una tienda, puedo hablar en chino, puedo comprar en chino si quiero.
O sea, que si va a una tienda de estas que...
Sí, sí, de todo.
Los entiende, muy
sí,
bien.
Sí, se lo pido en chino y muchas veces se quedan, ostras. Muy gracioso, es un momento muy curioso.
Además del chino...
Francés, que creo que estudié en SCP Euro, que tiene en París al final, y inglés y español, sí.
El día que se perdió el amor, que nos lleva hacia Estados Unidos y hacia ese mundo del thriller, novela negra,
sí.
Donde pasan un montón de cosas.
Sí, seguro que a mí me preguntan mucho de por qué ubico mis historias en Estados Unidos, y tiene una explicación muy simple. Hay escritores que eligen el sitio y los personajes primero, dicen, voy a escribir una novela negra en Cádiz, y a partir de ahí desarrollan la historia, ¿no? Yo lo hago al contrario, yo primero desarrollo la historia completa, la trama, y luego elijo el mejor sitio para esa trama, porque si no me hubiera condicionado mucho el resto de la historia, ¿no? Y yo lo hago así, al contrario, y en este caso me encajaba perfectamente en Nueva York, en Boston, como la anterior. Eran dos ciudades que encajaban muy bien con la historia.
¿Ha estado en esos sitios?
Sí, en Boston no, por ejemplo. En Boston no he estado, pero hoy en día con las tecnologías, con Google Street View, pues recorté la ciudad. Es más, yo antes de escribir me recorrí, no sé si estuve 2 días andando con el muñequito amarillo del Google Street View, vamos, por la ciudad, ¿no?
A ver, lo de las nuevas tecnologías lo domina y además le ha sacado provecho. Yo creo que los estudios empresariales le vinieron muy bien,
sí.
Porque entre trayecto a trayecto publicó su primera novela, la predecesora a la que tenemos hoy aquí.
Sí.
Y no esperó que viniera ningún editor. No sé si la mandó a las editoriales.
Yo recuerdo cuando terminé de escribirla, se la enseñé a mi mujer. Mi mujer le encantó, se la leyó como en 4 horas. Me dijo, es impresionante, estaba enganchadísima. Y dije, bueno, pues parece buena novela. Yo también sabía que había escrito una buena novela, que engancha mucho. Y cogí, imprimí 4 copias. Bueno, imprimí 3 copias y una la envié por email a una editorial, ¿no? Al total envié 4. Y la que envié por email me respondió en automático que iban a tardar un año en responderme. Y dije, yo no espero, ni en broma espero yo un año con lo impaciente que yo soy. Y cogí, ese mismo día la subí a Amazon, la autopubliqué y ya me olvidé. Me hice mi propia portadilla, mi tal, titulito, tal, lo puse todo y me olvidé. Y seguí mi trabajo, mis cosas, ida y vuelta al tren. Y a las 2 semanas entré y estaba número 1 en ventas, por delante de los grandísimos. Estaba ahí. Es más, yo recuerdo que estaba mi libro el número 1, al lado tenía a Ken Follett, al lado a Per Reverte, tal, pero todos detrás, ¿no? Y yo decía, no puede ser, tiene que haber un error. Esto tiene que estar mal, aquí ha fallado algo. Y no, al final vi el gráfico de ventas y era muy exagerado, ¿no? Llegaba un momento que vendía como más de 1000 libros al día, era una exageración. Y había sido como un efecto boom, boca oreja, que estaba pasando con la novela, y a partir de entonces sí fue cuando ya empecé a recibir ofertas editoriales, hasta que llegó Suma de Letras, que es con quien publiqué la primera, y se publicó el año pasado. Yo pensaba que Amazon, no sé, yo tenía la duda, ¿no? Amazon a lo mejor por cualquier motivo, por título, por posicionamiento, como es una plataforma online, uno piensa que es por el algoritmo, cualquier cosa que te recomienda más que a otros libros, por cualquier historia. Pero cuando se publicó en papel, el resultado fue exactamente igual, fue muy exagerado. El día de publicación me anunciaron la segunda edición, a los 3 días tercera, a la semana cuarta...
No era Amazon, no.
No, era como que todo el mundo estaba hablando de la novela muchísimo y todo el mundo la estaba pidiendo, reservando, comprando. Y ahora, por ejemplo, antes de ayer, me llamó mi editor diciendo que anunciándome la edición 19 de la primera con otros 20.000 ejemplares. Es más, es una reimpresión de 20.000 ejemplares, que es una salvajada.
¿Esta segunda no la ha escrito en el tren?
No, esta segunda la he escrito entre un escritorio de Ikea que me he comprado chulísimo. Porque ya el tren me resultaba como más incómodo.
Ahora ya que vendo novelas,
vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a Ikea. Luego, entre la biblioteca de Fuengirola, pues yo escribo allí en la biblioteca, me parece un sitio genial para escribir porque estás tranquilo, buena conexión a internet, hay cientos de libros, miles de libros para consultar, es una pasada para un escritor. Y luego el final, por ejemplo, el último párrafo, por romanticismo, monté en el tren de cercanía, hice un trayecto de 15 minutos y escribí el final en el tren, fíjate, por cariño.
¿Y ahora ya la tenemos aquí?
Sí, se ha publicado y está siendo una auténtica locura.
¿Sí? ¿Está contento?
Brutal, no, estoy que no me lo creo.
Lo de los capítulos cortos,
sí.
¿Esto es para hacerle un favor a los lectores que la lean en el tren, en el metro?
Es una estructura que se presta mucho a enganchar. El capítulo corto te permite decir, venga, vale, solo un capítulo más, y te acaba absorbiendo. Es verdad.
Pero
que
pasan un montón de cosas.
Sí, en esta novela, en la nueva, por ejemplo, en El día que se perdió amor, hay 56 capítulos y yo creo que 56 giros. Es una novela que no te vas esperando nada hasta que llegas al final y dices, madre mía, cómo encaja todo.
Pues le vamos a pedir que comparta un párrafo de su novela con nosotros.
Eran las 10 de la mañana del 14 de diciembre. Un pie descalzo pisó el asfalto de Nueva York y una sombra femenina se dibujó frente a él. El otro pie se posó con cuidado, tocando el suelo con sus finos dedos llenos de suciedad. Estaba desnuda, con la piel pálida, las piernas y pies renegridos y su largo cabello castaño bailando al son de los vehículos. Su cintura se contoneaba suavemente de lado a lado con cada paso que daba. Pisaba despacio, como si no quisiera hacer ruido. La chica cruzaba la carretera mientras los vehículos la rozaban, haciendo vibrar su corazón. Se detuvo un momento en mitad del carril central y observó cómo un autobús pegó un volantazo y la esquivó en el último momento. Sonrió.
No sé si está la tercera en marcha.
Estoy escribiendo otra novela, pero ya no tiene nada que ver con las dos. Es como otra independiente, distinta, pero...
¿También del mismo género?
Mismo género, incluso yo creo que una novela más que engancha más todavía.
¿Más?
Más, yo creo que sí. Es una novela... A mí me gusta mucho cómo está quedando.
Javier Castillo, que vaya perdiendo cosas. Que nosotros, encantados, las vamos a ir recogiendo. El día que se perdió el amor. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantados.
Un per un.
But we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Between my arms, barefoot on the ground.
Perfect Duet, Ed Sheeran amb Beyoncé. 12:30, amb una altra secció habitual dels dilluns, com és l'altre esport, aquesta secció de divulgació que introdueix cada setmana una modalitat esportiva minoritària, repassant els trets més característics de la disciplina, el reglament, com es juga. En aquest cas, o aquesta setmana, parlem del patinatge artístic sobre gel.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui us presentem el patinatge artístic sobre gel, un esport que gràcies a la medalla de bronze de Pyeongchang aconseguida pel Javier Fernández està agafant protagonisme. Descobrim-lo! El patinatge sobre gel va sorgir fa uns 3.000 anys per desplaçar-se per zones fredes, principalment superfícies de llacs i rius que es congelaven en determinades èpoques de l'any. I cap al segle XII se sap que aquest esport va ser utilitzat a Londres amb la finalitat d'entretenir a la gent. Els primers patins amb fulla de ferro daten del segle XVI a Escòcia. Abans s'utilitzaven, però, de fusta o d'os. L'any 1850, Bushnell, de Filadèlfia, fou el primer a construir el patí d'acer, molt més lleuger i resistent. Al segle XVII, el patinatge sobre gel va començar com una opció diferent al ballet, ja que, dins l'aristocràcia d'Holanda, buscaven aquesta harmonia entre elegància i perfecció, i a partir d'aquí van començar a sorgir els diferents passos. El primer club de patinatge es va crear l'any 1849 a Filadèlfia, famós per un dels seus patinadors, Jackson Haines. Un patinador totalment innovador, però que en aquella època no va poder aconseguir la fama perquè els seus moviments no eren els moviments durs i rígids que es portaven en aquella època. Per aquest motiu va haver de viatjar a Europa, on va poder aconseguir la fama. Els campionats mundials es celebren des de l'any 1896 cada any, excepte en les dues guerres mundials i l'any 1961, en què el campionat va ser suspès després que s'estavellés als voltants de Bèlgica l'avió que portava l'equip nord-americà. Les dones es van incorporar als campionats l'any 1906 i la disciplina de parelles va aparèixer als campionats mundials del 1908. La dansa ho va fer l'any 1952 i l'últim ha estat el patinatge sincronitzat, el 2001. El 1921 es va crear la USFSA amb l'objectiu de difondre el patinatge sobre gel. Aquest esport és olímpic des de les primeres Olimpíades, les de Chamonix l'any 1924. El patinatge artístic sobre gel és un esport olímpic d'hivern que consisteix a lliscar en patins per una superfície de gel. Es pot practicar en qualsevol superfície de gel, tant natural com artificial i tant coberta com a l'aire lliure. El patí per la pràctica del patinatge artístic consta d'una bota, similar a la que s'utilitza el patinatge artístic sobre rodes, i una fulla subjecta a la bota per cargols. El costum d'utilitzar patins blancs per les dones i negres pels homes està molt estès, encara que no obeeix a cap criteri o norma imposada pel reglament. I com sempre fem, ampliem la informació d'aquest esport. Aquesta setmana, i per parlar del patinatge artístic sobre gel, comptem amb el Marc Gironella, expatinador i actual cap del Comitè de Patinatge Artístic de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. El patinatge artístic sobre gel, com comentàvem a l'inici, és un dels esports dels Jocs Olímpics d'hivern. Un fet que els ajuda? El Marc ens aporta la resposta.
A veure, nosaltres trobem que funciona bé. No? Quan s'aparen, doncs sempre hi ha com més tirada, més públic, també es retransmeteix més. Llavors, clar, l'únic que vivim en un país on els esports d'hivern són bastant minoritaris.
I si per alguna cosa és conegut aquest esport és per la figura del Javier Fernández, medalla de bronze a Pyeongchang i campió del món i d'Europa en diverses ocasions. Aquest fet fa pujar l'interès de la gent per la pràctica d'aquest esport?
Ens ajuda a que la gent ho conegui i ho provi. L'únic que, evidentment, tenim una limitació de pistes de gel, no? Perquè en tenim molt poques i llavors això fa que ja sigui més limitat a la gent que s'apunta. Però, bueno, sí, ajuda que ens coneguin i que la gent ho provi.
I a Catalunya, quins són els números? Hi ha molts practicants? Li hem preguntat al Marc.
Actualment tenim un problema de que hi ha poca base. O sigui, poca escola, poca gent que arribi. Clar, arriben pocs. Ara tenim una parella... Bueno, un parell de parelles que estan molt bé... També tenim algú jovenet que despunta, però falta base perquè hi ha poc volum.
Una setmana més parlem de gènere i justament l'esport d'aquesta setmana és un d'aquells que es relaciona amb les dones, però trenquem el mite. El patinatge artístic sobre gel també és cosa d'homes.
Això és un error bastant comú. Sí que es relaciona més amb noia perquè quan diuen artístic sembla que sigui tot relacionat amb femení. Però això no és veritat, perquè realment aquí a Catalunya tenim bons nois i són bons. O sigui que no és relacionar artístic i noia, sinó que a part que també pot ser nois. Jo mateix he sigut patinador i la meva època n'hi havia uns quants.
Com és el patinatge artístic? Què aporta? Com se senten els seus practicants? Escolteu el que ens ha explicat el Marc.
És un patinatge molt complet, perquè a part de físicament, que hi ha una part tècnica, que això de donar dos i tres voltes, inclús ara quatre que donen a l'aire, necessites força. Necessites una elasticitat, perquè també hi ha uns elements tècnics que demanen elasticitat, i l'expressió, no? Aquell punt artístic que et fa que tu t'expressis més amb tu. Per això es tracta més... Diuen la gent que és més femení, però que no és veritat. Ho podem veure amb el Javi Fernández, que és una persona juli i patina superbé. I després també el que és ja l'esport de competició, uns horaris, unes coses que realment com a persona t'ajuden.
El patinatge artístic és un esport que es practica poc i sobretot si parlem a nivell de competició. A què és degut? Tenim la resposta.
Principalment és per pistes. O sigui, a la ciutat de Barcelona, que és on hi ha població, tenim un parell i fora sí que n'hi ha un parell més, no? Estem parlant de Puigcerdà, que el nivell de gent de volum de població és baix i Viella és un altre que estem amb la mateixa. Llavors Barcelona és on hauria de poder... Bueno, millor dit, on té més població, però no acaba de tirar endavant.
Acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Ara tenim una parella ja, diguéssim, sènior, que no ha pogut anar a les Olimpiades. Estem allí, per poc, però no va poder anar-hi, que és l'Adrià Díaz, amb la parella seva, parella Olivia Smart. I després tenim un parell de nois jovenets, l'Ernest Cònsul o l'Aleix Gavara, que és de Barcelona. Després tenim una noia a Puigcerdà que també sembla que funciona molt bé, que és l'Anna Bertran, i intentar que les nenes més petites pugin amb força.
3:03 a la sintonia de ràdio L'Escala acabem d'escoltar la secció de l'altre esport en aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Nothing but a hand. I obrim ara la cançó del dia. Avui per parlar d'un cantautor que és referent per a milions de seguidors, sobretot pel seu vers cruel. Els seus sonets, les seves cançons, són pura vida. Un cantautor, músic i poeta nascut a Jaén, que va ensopegar ben aviat amb la poesia i en va quedar ha enganxat per sempre més. Ja en els anys 70 havia començat a col·laborar en publicacions al costat de noms referents com Luis Eduardo Aute o Carlos Cano. Però el protagonista d'avui va haver d'abandonar Espanya després de llançar un còctel Molotov contra una sucursal del Banc de Bilbao a Granada en protesta pel procés de Burgos. Se'n va anar a París amb un passaport prestat i d'allà va saltar fins a Londres, on va viure com ocupa mentre cantava al metro. A Londres va conèixer l'ex-Beatle George Harrison, que li va donar una propina de 5 lliures quan tocava per ell en el seu aniversari. Va tornar amb l'amor de Franco per començar una carrera literària i musical que ha arribat fins als nostres dies. Estem parlant avui de Joaquín Sabina i la cançó escollida per il·lustrar aquesta secció serà el Calle Melancolía, una de les millors cançons de la seva primera etapa com a cantautor. Una cançó datada de 1980. Un cant a la melancolia, aquesta que tots sentim de tant en tant, tot i que cadascuna sigui diferent i personal. Calle Melancolía ens fa rememorar quantes vegades ens hem sentit així. Un estat mental, la melancolia, que ens corroeix, tot i que no es reflecteix en el nostre físic. Perquè qui no ha estat alguna vegada tancat a la melancolia, albirant al fons de l'alegria però sense poder arribar-hi, és un dels temes emblemàtics d'aquest madrileny andalús, Joaquín Sabina, i l'escoltem sense més ni més.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su voz de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs, i amb aquest ritme de dilluns, després d'aquesta calle Melancolia de Joaquín Sabina, a la secció de la cançó del dia, doncs ens acompanyarà els Yuzu per arribar al migdia, per arribar a les 12, amb You Are the Best Thing About Me. A les 12, titulars. The world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as they're vanishing. Oh, you've seen enough to know it's children who teach. You're still free enough to wake up on a bed or a beach. You're the best thing about me, the best thing that ever happened to boy. You're the best thing about me. I'm the kind of trouble that you enjoy. You're the best thing about me. The best things are easy to destroy. You're the best thing about me. The best thing about me. I've been crying out, how bad can a good time be? Shooting off my mouth, that's another great thing about me. I have everything, but I feel like nothing at all. There's no risky thing for a man who's determined to fall. You're the best thing about me, the best thing that ever happened to boy. You're the best thing about me, I'm the kind of trouble that you enjoy.
sembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.